Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Una cançó de Sau.
Home, una bona cançó potser podria ser Glòria. És una cançó que ens agradava molt, molt Carles, que la compartíem molt. I, per exemple, quan ara t'explicava això de la que havíem fet la pluja aquesta que queia, la cortina de pluja que fèiem, doncs la fèiem quan cantàvem Glòria, no? I era una cançó que és un cant a l'amistat, no? Que en realitat és la història que he tingut la sort de viure amb en Carles.
On amb un dels meus amics
Pep, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies també per ajudar-nos a recordar aquests 25 anys sense Sau. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu Diràs. És dilluns 12 de febrer del 2024 i comença una setmana Champions, aquí a RAC1 també, amb els primers partits d'anada dels vuitens de final que us oferirem en directe. Demà Leipzig-Real Madrid i també Copenhagen-Manchester City, amb el Jaume Molló i amb tota la tropa de la Champions. I dimecres també en directe aquí a RAC1, des de quarts de nou del vespre, el Paris Saint-Germain-Real Societat i el Lazio-Bayern de Munic. Són les quatre primeres eliminatòries, les anades, que es juguen aquesta setmana. Recordo que el Barça entra en acció la setmana vinent, dimecres vinent, dia 21 de febrer, al camp del Nàpols. Per tant, és una altra setmana neta, aquesta, per l'equip de Xavi Hernández, que continua perpetrant una temporada per oblidar, amb constants alts i baixos i encadenant decepció rere decepció. Un equip que no transmet cap mena d'il·lusió, que va a batzegades durant els partits, en definitiva un equip poc reconeixible. De fet, el Barça actual, com a club, és molt poc reconeixible. L'estadi, començant per l'estadi, és poc reconeixible. Estàs exiliat a Montjuïc, ja ho sabíem, però l'estadi és poc reconeixible. Xavi és poc reconeixible, aquell migcampista brillant que llegia de meravella el futbol. Per què no és capaç ara de traslladar això als seus jugadors? Poc reconeixible el Xavi entrenador respecte al Xavi jugador. Són poc reconeixibles els futbolistes. Tenen una qualitat espectacular, però estan fent una temporada per sota del seu nivell, la majoria de jugadors. Fins i tot Joan Laporta és poc reconeixible. Ja no és aquell president que es va envoltar de directius potents en totes les àrees i va construir el famós cercle virtuós amb un projecte esportiu sòlid i amb una idea molt clara de club. De fet, l'escena d'ahir a la Llotja, emprenyat com un amont al final del partit, després de l'empat contra el Granada, segons expliquen diversos mitjans, llançant a terra safates de menjar del càtering, n'és l'exemple més clar. Són símptomes, sens dubte, també del president, de desesperació, de frustració, d'impotència perquè la cosa no funciona. No funciona a la gespa i no funciona a la Llotja. Ara mateix fa la sensació que el club va a la deriva, que està completament perdut i desorientat, improvisant cada cop que apareix un problema, vivint del curtterminisme, tapant forats a cada esquerda que hi ha, buscant diners per cobrir el forat de les palanques, amb l'obligació de vendre jugadors per poder fitxar amb normalitat aquest estiu, un club que es quedarà sense entrenador a final de temporada, però que de moment no s'intueix cap idea de quin projecte esportiu té a partir del 30 de juny. I a sobre, només faltaven les declaracions o suposades declaracions de Deco a un mitjà portuguès posant en dubte el famós model del Barça. El periodista que les va publicar ja s'ha afanyat avui a rectificar-les i a dir que ell les havia malinterpretat. Ara sentirem el periodista que va fer l'entrevista a Deco, Alfonso de Melo, en declaracions a RAC1 explicant com va anar aquella conversa amb Deco, i també parlarem avui d'aquest famós estil, del famós ADN i de la filosofia cruifista i el Barça. Aviso que tindrem una tertúlia intensa a partir de les 11 amb Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo, Lluís Carrasco i David Bernabéu. Però abans, com cada dilluns, hem d'obrir el nostre consell.
El consell del Tu Diràs.
Aquí a taula, com cada dilluns, són sempre puntuals el director de Mundo Deportivo, Santi Nolla. Hola, Santi.
Bona nit, Aleix.
Què tal? Bona nit. I l'Antoni Bassas. Hola, Antoni.
Bona nit, Aleix. Bona nit, Santi.
Quina jornada, eh? Ara anem, si voleu, al debat final, que és aquestes declaracions de Deco, suposades declaracions de Deco sobre el model i el...
Ideals per rematar una jornada sensacional.
Però això anava a dir, que quina jornada, eh? Ni Barça, ni Girona...
L'Atlètic Club està patant al Maria, eh?
Bé.
Minut pràcticament 80, eh? Sí.
Aquí ningú està per tirar coets, excepte el Madrid, que sembla que s'ha disparat cap a la Lliga. La resta d'equips, ningú està per tirar coets. Home, seria un magnífic resultat que punxés l'Atlètic Club de Bilbao.
Veurem si no, ja... el Madrid a Leipzig, eh?
Ja, demà, eh? Què, la Champions? Mira, deixa'm arrencar per aquí.
A veure.
Com la veus, la Champions, ara?
La Champions, d'aquí. A veure, la del Madrid, a veure, amb interès. Amb interès perquè amb el centre de defensa... a les baixes al centre de defensa i en la baixa de Bellingham, a veure-ho, no ho sé.
A més, a Alemanya no se li donen mai bé, històricament, al Madrid a Europa.
A veure si el Leipzig, no sé, si el Leipzig decidirà que el model està per sobre de si té que protegir-se amb el Madrid o no, i què decideix. Depèn del que decideixi, veurem un partit o un altre. Això ja ho veurem, veurem què fa el Leipzig. I en quant al Barça, jo crec que, a veure, l'objectiu, l'únic objectiu és Nàpols.
Per tu, o sigui,
avui el Barça no pot usar les llargues. Avui el Barça està a posició i mirant la setmana que ve el Nàpols, bueno, la setmana que ve i el març és quan acaba, la temporada està al partit dels Nàpols.
Què, tu, la Champions, tens ganes de veure l'Antoni o no?
Sí i no, és a dir, clar, evidentment la temporada del Barça en bona part passa per aquest partit, no crec que gaires més, m'estranyaria molt després del que vam veure ahir. Veig el Madrid fort, fixa les baixes que té. És veritat que ha perdut Bellingham temporalment, però tot i les baixes és un equip molt, molt, molt potent i que no ha fallat quan se li ha demanat, no? I això, doncs, francament, no m'agrada gaire, o sigui, no m'estimula gaire, què vols que et digui?
Bé, demà mira't el partit així, amb prudència, aquest Leipzig-Madrid i Copenhagen-City. Demà és una bona jornada, també, perquè el City també juga al camp del Copenhagen, a veure què fa Pep Guardiola, que és el vigent campió, no oblidem, de la Champions. Això demà. Però primer, avui el consell, el primer punt de l'ordre del dia és, en primer lloc, parlar del dia de la marmota del Barça.
El segon gol és tremendo, no t'ho expliques. Jo crec que és una comunicació i pum, es pilota el pit i Ter Stegen i allà no ha passat res i acaba en gol. Doncs bé, jo crec que és un resum de la temporada, no? Tu fas 3 gols avui a casa teva, el dia del Villarreal fas 3 gols, però clar, encaixes 5, avui 3, és molt difícil.
És un déjà vu constant, no? Sentir sí. Això. Mira, avui llegia t'he llegit a tu al Mundo Deportivo dient el símptoma Lamin, no? Lamin Yamal és el símptoma d'aquest Barça, un nano de 16 anys sent el líder d'un equip, no? Que sembla que va a la deriva. I el Pàmies a l'avantguàrdia, m'agrada molt la metàfora que ha fet, que és que el Barça és com una nina russa que a cada decepció n'hi ha una altra de més petita a dintre de cada decepció. I és una mica el que és aquesta temporada, no? Cada decepció penses, va, ja està, ara sí que ens aixecarem. I pum, no? I tornes, tu. Vas ser al camp.
A més, ja no toquem ni quarts ni hores. Contra el Granada, penúltim classificat, marquem un gol i la gent fa la onada, que dius, però ens hem tornat bojos, però què és això, no? Però ara em sap greu, de debò que em sap molt greu, però sentir ara el Xavi dient, fixa't, el gol, una centrada tan fàcil, em recorda aquell acudit de l'Eugenio, ara que hi ha la pel·lícula aquesta de Saben Aquel, que el David Verdaguer
Gran Verdaguer, sí.
No para d'encadenar premis. aquell acudit de que un malalt li pregunta al metge, diu, és grave, doctor? I l'altre diu, sí, sí, és grave, hágaselo mirar, eh? O sigui, aviam...
L'absurd,
sí,
és l'absurd.
Ja ho hem vist, és un ridícul espantós, però què més podem explicar? Sobretot, com ho podem corregir, no? Jo estic... o sigui... I llavors, perdona, potser em salto tres pàgines del guió, però no, jo crec que això ens porta d'eco. Jo crec que ens porta d'eco, que ja acaba, diguéssim, d'il·lustrar la desorientació absoluta d'aquest club quan fa això de qüestionar el model, que de seguida m'hi referiré, perquè no em tinc per un, en fi, per un radical del model, no? Però quan tu empates a casa amb el Granada, que ha fet 13 de 72 punts, 13 de 72, que fora de casa només havia fet un punt, que fora de casa en 11 partits només havia marcat 8 gols. El problema no és de model de joc. O sigui, qualsevol Barça de la història hauria guanyat el Granada d'ahir, no? És a dir, és un problema d'equip, és un problema d'entrenador, és un problema de plantilla, de planificació, de direcció esportiva, finalment de gestió als despatxos. És un problema de model de club, no és un problema de model de joc. Aquí, jo crec, l'únic model que està caducat és el d'una presidència omnipotent que no rodeja dels millors, sinó dels més fidels, no? I ara anem a la discussió aquesta del model, que és, en fi, és una discussió inacabable, perquè què vol dir exactament model, no? O què vol dir ADN? Jo transmetia els partits en l'època en la que Cruyff, per exemple, anava al Bernabéu i posava quatre defenses i a la final de Wembley es va reforçar. És a dir, no s'ha de ser un talibà del model. El model, moltes vegades, el que demana és una adaptació al rival, a les circumstàncies, a l'equip que tu tens, a les baixes que tu tens. És a dir, quan, com ara explicava Xavi, després de fer un gol a la jugada següent, l'equip contrari centra i remata de cap pràcticament sol des del punt de penal al davanter centre, això és un problema de model? O és un problema de que els jugadors no estan per la feina? Quan tu veus que al mig del camp del Barça no defensa, aquí pots dir, bueno, veiem amb quines peces s'ha construït, però quan la pilota circula lenta, perquè el model no és només la circulació de pilota per ella mateixa, té un propòsit, la pilota ha d'anar ràpida, els jugadors s'han d'oferir, han d'obrir espais, quan ningú no ho fa en cap moment del partit, quan tu tens un davanter centre que a vegades sembla un ex davanter centre, això és un problema de model o és un problema de com s'ha construït aquesta plantilla? I com això, tantes coses. Per tant, ja només, per això dic que ja només li faltava al Barça, que després d'una nit lamentable, horrible, on només, diguéssim, t'il·lusiones i al mateix temps et sap greu pel nano, els gols de Lamine Yamal, sobretot el tercer, o el tercer del Barça, el segon seu,
sí.
Doncs dius, escolta tu, tenim un problema greu, però va molt més enllà del model de joc.
Santi, del partit d'ahir, i si vols entrem en aquest debat.
Els jugadors estan desconnectats de la Lliga. O sigui, jo crec que la Lliga no es motiva en absolut. No tenen motivació ni connexió, estan desconnectats. Jo crec que estan només connectats, estaran, i espero, connectats per la Champions i la Lliga han llançat la tovallola. I,
però s'ha d'acabar entre els quatre primers,
Sí, no, s'ha d'acabar, però jo el que dic és la sensació que jo tinc és la sensació d'uns jugadors desconnectats, que no estan en la motivació. Van guanyar ja una lliga, ja l'han guanyat, no tenen gana, no tenen tanta fam per guanyar una altra lliga, i es veu, o sigui, tot el que ha explicat el Toni, no? es veu en tot, no? Com es reacciona després d'un gol, després ve un altre, o sigui, tot això pot tenir mil explicacions de tàctiques, tècniques de jugadors, del que vulguis, fins i tot dels rivals, del que sigui, però sobretot el que hi ha és que la sensació és que aquests jugadors no estan per la Lliga. O sigui que ni per la Lliga ni per Granada, a lo millor per la Lliga estan per anar al Bernabéu i a lo millor per anar al Girona i a lo millor per anar a Sant Mamés, però no estan perquè vingui el Granada. El Granada, en canvi, està per anar a Montjuïc i fer el partit de la seva vida. Per això sí que estan. I els jugadors veus que estan per això. En canvi, els jugadors del Barça no estan per això. Estan desconnectats. Segurament tornarem a veure-ho amb el Nàpols. i podrem mirar de que sigui un partit igualat a nivell d'intensitat, de motivació, de capacitat, de connexió, de concentració, que jo crec que això està mancant i jo no estic veient. Amb el tema del model és molt recurrent, el tema del model, però i, a veure, el model, l'estil Barça,
què seria per tu l'estil Barça?
No, pots fer 500 pàgines per explicar-lo i el millor et quedes curt i pots dir dues frases, no? I s'explicaria amb les dues qüestions, no? El model Barça és jugar a l'atac amb el control de la pilota i el domini del joc.
Això ens va dir, ja perdona?
No, però ja està.
Jordi Roura, que ha format anys i anys del Barça, ens va dir,
tu resumiré,
tenir la pilota i tenir una intenció amb la pilota de fer mal al rival, i quan la perds pressionar per recuperar-la el més ràpid possible.
Domini el joc a través de la pilota, sí, i futbol d'atac, sí, sí, i associatiu. Però això és la història del Barça. El Barça històricament sempre ha jugat això, no? I altres han jugat a altres coses, eh? Ara també molts juguen això, està bé perquè no ens adonem, però d'alguna forma jo diria que l'estil Barça s'ha imposat. O sigui, no s'ha imposat el patadón a mi, que jo lo remato, el futbol de contraatac, no. O sigui, què s'ha imposat? El futbol de combinació. El futbol de combinació, l'intentar dominar el partit, al mig del camp, el jugar al camp contrari, això és el que realment s'ha imposat. I què s'ha imposat? S'ha imposat a l'estil Barça. Jo l'estil Barça no el qüestiono. Jo el que qüestiono és que no podem millorar a l'estil Barça. I l'estil Barça té millora. O sigui, de Cruyff vam passar a Rijkaard. Rijkaard va posar al mig centre defensiu, que no hi havia, ja va millorar, i va fer pressió tipus Milan, que l'havia heredat a Sacchi, i ja va millorar. Guardiola al City, tu el veus? Guardiola segurament ha gastat, no m'he mirat, però segurament ha gastat més diners en defenses que en davanters.
Sí, sí.
I ha jugat en quatre centrals, i a les tons davant de mi centre, i ha percutit, i ha jugat ofensivament, i ha tingut el control de la pilota, i, o sigui, res, no té res. I què ha fet? Ha millorat el que és el sistema. Nosaltres hem de millorar el sistema. Quan es millora el sistema, que, per exemple, jo crec que l'any passat es va millorar en el sentit que el Barça va agafar una mentalitat defensiva que no tenia, se'l va destrossar. Perquè era el Barça 1-0, quina merda. No, al revés. Escolta, molt bé, sobre això anem edificant, que el del Granada, vale, d'acord, un desastre de model. Un desastre de model és 66% de possessió.
Sí, però depèn de si és estèril o no, a vegades, la bueno, possessió. No, a Guardiola se li criticava també, però, a vegades, o al Tata Martín,
però, no, a veure, però passa, el model dintre de tot, o sigui, passa perquè tu tinguis la pilota. O sigui, aquesta sí que és una de les qüestions.
Però amb sentit.
Sí, bueno, amb sentit. El sentit del món, però que tu la tinguis. 66. 66% de la possessió. O sigui, diguéssim, estem parlant d'altres qüestions. Estem parlant de que en el futbol d'avui és necessari, enmig del camp, que tinguin també punts físics. Punts físics amb punts tècnics, però no poden ser jugadors tots com, iguals, del mateix
Keita,
perfil.
Com Torella ja, i amb un bloc defensiu, sí, sòlid, que l'any passat el teníem. Que
però sí, si no acabes tenint jugadors del mateix perfil tots, i Gavi, que és el que t'aportava un nivell defensiu, clar, desapareix i et quedes, pues, amb jugadors molt semblants. Molt semblants, sense tenir un Kessié, un Keita, un... Bueno,
sí. Ara, de tota manera, a mi m'agradaria tornar al principi quan deies això de la desconnexió dels jugadors de la Lliga, que hi estic d'acord. Home, convindrem que és molt greu. O sigui, ahir tenien l'oportunitat de posar-se a 3 punts del Girona, de separar-se de l'Atlètic de Madrid, que acabava de perdre el partit de 6:45.
A Sevilla,
sí. Sí, a Sevilla. O sigui, tu no et pots desconnectar quan hi ha en joc la segona plaça, que ara és relativament assequible, pots estar allà lluitant, has d'anar a Montilivi, tu has de jugar amb el Girona.
No, però tu els vas veure connectats, Toni?
No, gens. No. Sí.
Abatzegades, van abatzegades. No. Hòstia, que estem perdent, va, posem-nos-hi.
No.
I després, quan marquen... Ja,
sí, com dient, ja
o sigui, sí, hi ha una velocitat, o sigui, es baixa una velocitat.
I si ens marquen
immediata,
intentarem fer l'heroica i no sé què. No, és molt trist. O sigui, jo em miro enrere, jo, no sé, fa més de 50 anys que vaig al Camp Nou, vaig a veure el Barça, i quantes temporades com aquesta he vist? Doncs no gaires, eh? És de les pitjors.
Sí, i tens jugadors joves que sí que traspuen la il·lusió i ho veus, i motivació, i il·lusió, i ganes i talent, i això ho veus. Algun veterà que dona el to, i després hi ha una sèrie de jugadors que estan per sota del seu rendiment.
I llavors,
per sota del seu rendiment mínim, del seu rendiment bàsic.
Absolutament. Irreconeixibles, molts jugadors.
No, absolutament. I llavors tornem al tema del model de Deco, perquè resulta que aquest senyor és el que ha de proposar-li a Jan Laporta sobre la taula un parell o tres de noms, perquè...
Però Deco no va dir això, ell ho ha desmentit, el mitjà, ho ha desmentit.
Mira,
el periodista.
Però el periodista,
ho ha desmentit tothom.
Declaracions a RAC1 d'Alfonso de Melo, periodista d'aquesta publicació portuguesa.
El meu raonament és, si en Klopp pot venir al Barça, aleshores el Barça està disposat a canviar la filosofia de joc. Aquesta és la meva pregunta, i per error va sortir com a resposta de Deco. Només jo vaig parlar d'això, i surt com a resposta seva quan hauria de ser com a pregunta meva.
I sai com a resposta d'ell, mas aquell havia de ser com a pregunta minha.
Bé,
Deco no, jo estic convençut que Deco no dubta del model i que sap i coneix quin és el model, i ha estat aquí i ha jugat aquí, i ha jugat amb Xavi i sap de que va i de que funciona. O sigui, segur, jo sí. El que no li caigui malament Mourinho no significa que estigui per un altre model. I, bueno, crec que va ser campió d'Europa amb Mourinho, no? No passa absolutament res. Jo crec que Deco sap perfectament què necessita el Barça avui i quin és el model i l'estil del Barça. Jo no, amb això no dubtaria.
Jo no puc fer aquesta professió de fe que fas tu. Jo crec que és, en fi, ja és casualitat que un periodista si em posi una pregunta i surti com una resposta, però és igual, matem el tema.
Ara,
però
ell rectifica,
però
el mateix no... periodista rectifica.
Sí, sí, bueno, però potser... tu i jo sabem a vegades com van aquestes coses, eh? Vull dir que, en tot cas... no m'ofereix garanties i crec que amb Mateu Alemany i amb Jordi Cruyff el Barça estava molt millor servit. I fixa't en la situació. És a dir, tenim un entrenador...
El model es va qüestionar l'any passat, i es va qüestionar molt l'any passat, i hi era Cruyff. O sigui, hi era Cruyff. Hi havia un Cruyff que, si algú interpreta el model, si algú hauria d'interpretar el model del pare... ha de ser el fill, hi havia un Cruyff, i el Cruyff
sí,
però... el que et volia era jugadors al mig del camp d'un 90
també, per tenir un punt més físic, més gran, més alt, no?
I el pare segurament hagués volgut això, perquè ara hi ha les interpretacions cruyffistes sense Cruyff.
No, hi ha èpoques diferents.
És una qüestió també difícil de posar sobre la taula.
Però si ell mateix era capaç, o sigui, dintre d'unes bases, de tenir una opinió i adaptar-la a les circumstàncies al cap de 5 minuts, vull dir, perquè a més formava part de la seva personalitat genialoide, vull dir que això era així, no? No ho sé, francament, veig molta desorientació, no?
A mi m'agradaria, és veritat que sé que la temporada no s'ha acabat, però és Xavi qui ens ha posat en aquesta tessitura dient que ell plega el 30 de juny. Per tant, a mi m'agradaria saber cap on va aquest Barça, i de moment a Deco les entrevistes que ha fet a La Vanguardia, l'altre dia a Televisió de Catalunya, no ha volgut donar massa pistes amb l'excusa de que la temporada encara està en marxa, que estan treballant...
Però
que...
l'entrenador serà el que la porta vulgui.
O sigui, és un president que ha estat sempre molt intervencionista, sí.
I sobretot amb aquestes coses. I per tant, evidentment, si les coses funcionen mínimament, serà Deco el que posarà els noms sobre la taula, però no crec que tenint en compte la manera... estreta, pròxima, molt, molt controladora, amb què la porta governa el club, la seva opinió no sigui la més important a l'hora d'acabar decidint qui és l'entrenador de l'any que ve.
No es posarà segur un entrenador que no vulgui la porta.
Pues ja està.
Això estem tots d'acord, no? Jo, passa que és una reflexió molt més àmplia tot el
per
que ha passat.
Per dir-ho suaument.
Sí. Amb això de Deco, si ha fet, si no ha dit, si el model, no? Que a vegades és com una gran filosofia escrita a l'entrada de l'estadi, que sembla que no es pugui canviar. Però jo crec que tots estem d'acord en que al Barça el que volem és que jugui bé, tenir la pilota... marcant molts més gols que un 1-0, si pot ser, i si no, per 1-0, i guanyi. Jo crec que Deco vol això, Laporta vol això, Xavi vol això, però no li ha sortit, i el Barça, amb la capacitat econòmica que té, com que fitxarà jugadors de qualitat, acabaràs tenint la pilota. després hauràs de treballar els mecanismes per com moure aquesta pilota, però jo no entenc un Barça fent de Getafe, perquè tindrà jugadors sempre de molta més qualitat, no? Per tant, crec que va innat d'això del model. Vull dir que el Barça tindrà la pilota, va innat. L'únic, a partir d'aquí hi ha matisos. Pots portar un entrenador que tingui la pilota i que la faci jugar d'una determinada manera, o pots portar entrenadors que tinguin la pilota i que siguin molt més directes, no?
Però amb aquests 500 folis, introduint també que el Barça és un club que en la composició de la seva plantilla ha de tenir un nivell de jugadors de la pedrera alt i els millors jugadors del món?
Per què no?
Ha de tenir un referent, normalment o habitualment, que sigui un dels millors jugadors del món?
Sí,
això,
sí,
això entra dintre dels 500 folis?
T'ho podríem comprar, sí, clar. Sí, sí.
Pues això no,
és a dir,
això no passarà.
Això no passa.
No passa, ni passarà pròximament, perquè no hi ha un duro.
A no ser que vengui jugadors. Aquesta és l'altra.
I que l'encertes amb els fitxatges.
I que l'encertes amb els fitxatges, sí. Sí, sí. 5 i les 11. Fem una pausa i ara rematem el Consell del Tu Diràs d'avui.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Aprofita que aquest febrer té 29 dies per gaudir dels Fiat Pro Days i redescobreix la nova gamma Fiat Professional completament renovada, amb més tecnologia, seguretat i unes ofertes úniques. Visita el concessionari que tinguis més a prop i descobreix la nova generació Pro en diesel, gasolina i elèctric. Fiat Professional. Professionals com tu.
I ara demana un desig. Últimament em demanen molt ser de Mi BP, perquè així sempre pots tenir a mà la targeta virtual a la teva Mi BP, consultar els teus saldos, ofertes i promocions.
No, si jo ja sóc de BP.
Ah, d'acord, doncs llavors no sé què més pots demanar, un cotxe...
Si tu també vols demanar un desig, descarrega l'app Mi BP i aconsegueix aquests avantatges i molts més.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days, 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Essència del Duero. Descobreix amb Gourmet l'avantguardia la força del vi. Finca Sobreño Ildefonso, Heredat d'Arano i Legaris Crianza. Una selecció de 6 ampolles valorades en 130 euros, ara per només 89. Ja pots trobar tota l'essència del Duero a gourmetlavanguardia.com.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El 17 i 18 de febrer al Della Paddle Center d'Alacant s'enfrontaran les millors parelles del circuit de la primera edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Alcom Viatges.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 14 de febrer per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es.
Peugeot. Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
el 27.704, 27704.
Sèrie
36036.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Consell del Tu Diràs.
Mira, que us donaré una bona notícia per vosaltres i pels barcelonistes. Ha empatat l'Atlètic de Bilbao al camp del CUE. S'ha acabat el partit. Almeria 0, Atlètic de Bilbao 0. És increïble.
També passa això, sí. És que passen aquestes coses.
La jornada pel Madrid és perfecta. Vull dir, ha punxat el segon, que era el Girona, qui va guanyar el Madrid. Ha punxat el tercer, que és el Barça. Ha punxat el quart, que és l'Atlètic de Madrid. I ha punxat el cinquè, que és l'Atlètic de Bilbao.
Imagina't,
o sigui, li han punxat tots els perseguidors al Madrid.
Imagina't la feina que hauria fet el Barça ahir si hagués guanyat.
Però és que si el Barça hagués guanyat ahir contra el Villarreal, que tenia el partit guanyat, estaria a 5 punts del Madrid ara. I
empatat
amb el Girona.
Jo tampoc tinc la sensació de que sigui una plantilla dolenta. O sigui, en el moment que es confecciona la plantilla, i ho parlem, aquí, crec que fins i tot el mateix Xavi arriba a dir que és un plantillón, que és una plantilla competitiva. no està donant, o sigui, no s'està connectant al nivell competitiu que és necessari. Estem tots d'acord. Però és pitjor plantilla aquesta que a l'Inter de l'any passat?
Que l'Inter, vols dir que el Barça...
L'Inter de l'any passat tenia molt millor plantilla que aquesta del Barça. Pues l'Inter va arribar a la final i va poder guanyar el City, a la final de la Champions.
Sí. Sí, després això depèn molt del sorteig, perquè li va tocar el Porto, li va tocar el Milan, li va tocar
objectiu, el Benfica... Objectiu, Nàpols.
Ja, però fiar-ho tot això...
Bueno, que vols fiar-ho més? Que vols fiar-ho més?
No, tens raó.
Bueno, només
hi ha, raó.
Hi ha dos objectius, aquest i cada segon.
No, a més, jo
perquè diria... el Barça és important cada segon, sí, no entrar entre els quatre.
Són 7 milions per anar a la Supercopa d'Espanya. Sí, sí.
El dia que vingui el Nàpols a Montjuïc, m'aixecaré la grada 30 segons abans de començar i diré, tothom tranquil, que el Santi Nolla va dir que en aquests partits s'endollen. En aquests sí, contra el Granada no,
ja veuràs com estaran endollats.
Tant de bo.
Ja veuràs que s'endollaran.
Mira, això serà d'aquí un mes clavat. Avui és 12 de febrer?
Avui és 12 de febrer.
Doncs el 12 de març hi ha el Barça-Nàpols a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
Els consells el que han de fer és donar solucions.
Sí. Mira, els consells havien d'escriure en un sobre...
Constarà en acte que en els partits de Champions s'endollen.
S'endollen.
Contra el Granada no gaire.
El consell havia
de... No, s'endollaran. Havia de... No es van endollar.
Havíeu de fer un sobre amb qui seria el campió de Lliga i crec que això s'ha desestimat ja.
Veus?
No és un exercici natural per un consell a aquestes alçades.
Hem fet un Rajoy que consisteix a... No ho dic pels sobres, ho dic. Hem fet un Rajoy. Saps allò de deixar podrir els problemes? Ens vas demanar que ens havíem de mullar. Espera, home, no, ho hem de consensuar. Ja no cal.
Ja està.
Problema solucionat. Hi ha vegades que el temps soluciona els problemes.
El consell és expert i savi.
Clar.
Perquè això sí, no? El Madrid amb el que ha fet aquesta jornada.
Ja està, home, ja està.
Està, no?
I si no està, sortirà el 36.
Déu el documental de Núñez, no?
I si no, sortirà el 36.
Molt ràpid, creieu que el Barça pot atrapar el Girona o que el Girona pot notar el que va passar al Bernabéu? Perquè realment, hòstia, el pitjor partit en el dia més important, segurament, no? Que no sé si això pot fer canviar una mica la dinàmica en aquestes campanades.
No ho sé, tinc ganes de veure-ho i no em semblaria descartable. No que el Barça el pugui quedar treballant, perquè tal com està, però que el Girona potser ara cosi això. Jo crec, nota peu de pàgina, ens hem passat la temporada felicitant a la gent de Girona i jo crec que la preparació de cara al partit del Bernabéu des del punt de vista emocional no va ser la correcta.
Tu no pots
a Madrid a posar pancartes i a dir que vas allà. Bueno, doncs després això ho has de demostrar al camp. Els equips parlen al camp, no les pancartes.
Jo t'ho diré el dimarts, com deia el Toni, que els consells han de tenir... Esperem el partit amb l'Atlètic Club.
Clar, és que dilluns
és que és
vinent...
És molt clau aquest partit.
Sobretot
perquè ve després del partit del Madrid. O sigui, és un partit, jo crec, que bastant clau.
Això vol dir que dilluns que ve no hi ha consell, doncs?
No, depèn del que passi Sant Mamés, potser us faig un truc, molt ràpid.
Molt bé.
Per valorar aquesta jornada de Lliga. És veritat que dilluns que ve...
Un consell express sempre...
Sempre.
Exacte. Farem com el comitè de competició que reunia express, no? I feia sortir el 36 de manera express.
Però nosaltres es reunirem.
És que dilluns vinent a les 9 hi ha un Atleti de Bilbao Girona, Dilluns vinent a les 9. Mira, per cert, clar, pel Barça és una magnífica notícia l'empat de l'Atlètic Club, perquè l'Atlètic Club queda a 5 punts del Barça, encara, vull dir, el Barça té un coixí de 5 punts amb la cinquena posició, però és que el Girona té un coixí de 10 punts amb la zona Champions, 10 punts respecte a l'Atlètic de Bilbao, i dilluns vinent s'enfronten els dos a Sant Mamés. A veure què passa. Santi Roll, Antoni Bassas, descanseu. Tanquem
gràcies,
aquí el consell.
Gràcies.
Adéu. Vinga, 11 i 3 minuts. Fem una petita pausa molt ràpida i entren de seguida. Fem canvi a la taula i entren Fernando Polo, Lluís Carrasco i David Bernabéu. Seguirem debatent sobre què és el model del Barça i sobre cap a on ha d'anar el projecte esportiu del futur del club.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Saps com es diu optimisme en alemany? Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom. Descobreix la tecnologia alemanya del futur amb els dies pro empresa d'Opel. Només fins al 29 de febrer, condicions excepcionals en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Vine al teu concessionari o entra ja a opel.es.
Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El 17 i 18 de febrer al Vela Paddle Center d'Alacant s'enfrontaran les millors parelles del circuit de la primera edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adesla i Alcom Viatges.
RAC1 presenta Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des del Museu Casteller de Catalunya a Valls. El diumenge 18 de febrer des de les 9 del matí, el Via Lliure visita el quilòmetre zero del món casteller. Un matí de tradició, emocions i Via Lliure a la Costa Daurada Interior.
Viatjarem al cor del fet casteller, una ciutat que reivindica també en el terreny gastronòmic i artístic.
Amb la presència de la nova generació d'artistes ballens d'èxit, Figaflaues i Mariona Escoda. El diumenge 18 de febrer, des de les 9 del matí, veniu a veure el Via Lliure amb Xavi Bundó des del Museu Casteller de Catalunya a Valls.
El primer que arriba, el primer que seu.
RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de l'Ajuntament de Valls i la Diputació de Tarragona i amb la col·laboració de Port Tarragona.
La felicitat no és una destinació on arribar. La felicitat és en el camí. I si aquest camí el fas amb el teu nou Fiat, encara millor. Troba la felicitat amb la Fiat Happiness Fórmula. Tan sols aquest mes tens ofertes exclusives amb entrega immediata en la càmera Fiat. Visita el concessionari que tinguis més a prop i troba la felicitat a cada revolt. Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
el 2 de març de 1969.
I el número de la sort, el...
el 7.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
I 6 minuts. El Barça necessita un fitxatge per millorar, no?, pel que estem veient últimament, i per això només hi ha una solució, que és estalviar. Com podem fer-ho? Doncs amb Obramat, si voleu estalviar. Obramat té 1000 formes d'ajudar-te amb l'eficiència energètica i estalviar diners i energia, també. Obramat té els millors materials per a qualsevol tipus d'aïllament, finestres a mida de PVC que s'ajusten a qualsevol reforma i tota mena de solucions per instal·lar energia solar fotovoltaica. Tenen panells, bateries, inversors i el que calgui. Així és Obramat. Professionals de la construcció i la reforma, aneu a Obramat. Ja tenim per aquí el Lluís Carrasco. Hola, Lluís, què tal?
Un dia complicat, però bé, bé.
Ah, sí? Què ha passat? Per què?
No, coses de l'agència. Avui hem tingut un ensurt gran perquè, per aquestes coses de canvis de comptes bancaris, etc. Jo m'he despistat i tota la nostra presència digital de l'agència ha perillat seriosament.
Hòstia.
Sí, havia de renovar dominis, havia de renovar correus electrònics, etc. I una persona m'ha dit, ostres, doncs mira, truca a Nominalia, pregunta per una persona en concret, que és una empresa catalana de dominis, m'han salvat la vida. M'han salvat la vida perquè hi ha espavilats que esperen aquestes coses per quedar-te'ls als teus dominis i després et paguen, et demanen una milionada. I la veritat és que Nominalia m'ha solucionat absolutament tot. Estic molt agraït.
Me n'alegro.
Sí. Hem patit, per això.
Estàs tranquil per fer tertúlia.
Sí, hem patit, però gràcies a aquesta gent la veritat és que tot ha acabat bé.
Veus que bé. Hola, Bernabéu.
Què tal?
Què tal? A veure.
Parisé.
Ara està pujant el Fernando Polo, ja des de la redacció de Mundo Deportivo.
Ja associo el teu programa cada dilluns amb marrons diversos.
Sí, no. Ni un dia tranquils. Bé, com a mínim ara ho dèiem, ha empatat l'Atleti de Bilbao al camp del Cué.
Sí, així hem d'estar.
Ja,
depenent del que fa l'Atlètic Club al Mediterrani.
Clar, ahir el Barça empata a casa amb el penúltim, avui l'Atlètic Club empata al camp del Cué. Aquí, mira, excepte el Madrid, que sembla que va disparat cap a la Lliga, ningú està per tirar coets. Vull dir, aquesta jornada ha perdut el Girona, ha perdut l'Atlètic, han empatat Barça i Atlètic de Bilbao. No, vull dir, a la zona alta no hi ha ningú, sí, dels 5 primers. Bé, el Barça 5 punts de marge, com a mínim. És que som el menor, ja ho sé, però
el Barça... Ara parlarem de tot el tema futbolística, però el Barça conflueixen les dues situacions, és a dir, hi ha un problema de l'equip clar i evident, s'hi ajunta una inestabilitat galopant, és a dir, en el Barça no saps què passarà d'aquí dues hores, no saps què passarà demà, no sabem quin serà el proper marrón, no? Només faltava veure Deco involucrat en assumptes d'estil, no estil, etc.
Ara en parlarem, sí.
Clar, vull dir, és a dir, hi ha un soroll i una inestabilitat tan gran, per exemple, No vull comparar, perquè segurament són punts d'exigència diferents, no? Però l'Atleti de Madrid, que els últims anys també ha quedat fora de la Champions i tal, està amb menys punts que el Barça a la Lliga, no? És veritat que està jugant a una semifinal de Copa, que jo crec que té moltes opcions de perdre contra l'Atleti Club, però està a una semifinal de Copa i tu no hi ets.
Va perdre 0-1, ja.
Però a la Champions està com tu, està a 8 anys de final, contra un rival molt més difícil que el que tu tindràs a priori, com és l'Inter, i està a la Lliga com està per sota teu, està amb menys punts que tu, i ve de perdre el camp del Sevilla, que fixa't tu l'any que porta el Sevilla, no? I en canvi no hi ha aquesta sensació d'inestabilitat constant. Hi ha rum-rum sobre si s'ha de jugar millor, si no s'ha de jugar millor, que s'ha de tocar perquè l'equip jugui millor, però és que aquí al problema esportiu del club se li ajunta un problema estructural i de caos, de soroll permanent, no? I clar, i així és molt difícil. És a dir, venim d'una setmana, acabo, però venim d'una setmana, per exemple, en què jo he escoltat tertúlies, he escoltat debats a diverses tertúlies sobre la possibilitat de que, i si Xavi acaba bé la temporada, igual vol seguir.
No? Acaba bé la temporada, que vol dir guanyar la Champions. No, sí, de forma miraculosa, dir, guanyar la Champions.
El fet de dir, ostres, de cop i volta, un entrenador que havia estat vilipendiat, la debacle contra el Villarreal, reunió per fer-lo fora, al final decideix ell seguir fins al 30 de juny, però diu que se'n va al 30 de juny i tal, de cop i volta, guanyes dos partits, el segon encara, però el primer horrorós, i comencem a escoltar de si es pot quedar en el cas de que faci una bona Champions, de que la Lliga la pugui competir fins al final, de cop i volta, què passa? Que ve un partit com el d'ahir, i ara, evidentment, el debat torna a ser el de fa uns dies.
Però jo pel que sé, Xavi no ho està passant gens bé i no té ganes de continuar perquè ha pres una decisió molt meditada.
No,
i el Barça està treballant, que no ens ho expliquin, està treballant.
No, és que Xavi no seguirà passi el que passi, està clar. Ja. Seguirà el 30 de juny, passi el que passi, si és que acaba la temporada.
No, i comença a passar a primera divisió, el que a segona divisió estan acostumats és que els equips que aspiren a l'ascens directe i a jugar els play-offs d'ascens, cada setmana punxen la meitat d'ells. Clar, a primera divisió això no succeïa. Els que estaven a dalt anaven sumant punts, els anaven distanciant amb el permís de l'Atlètic Club, que era l'únic que seguia l'estela i que últimament també està tenint dificultats per seguir aquests quatre. Si això li afegim, com deia el David, un estat de nervis que abans no existia, perquè sí que hi havia soroll, sí que hi havia preocupacions, sí que hi havia problemes, sí que hi havia, però no existien els nervis. Ara, a més, comencen els nervis, falten 14 hores jornades, ens expliquen que a la zona noble del club, després de l'última desfeta, perquè empatar amb el penúltim és una desfeta, i van haver nervis, i aquests nervis no et deixen pensar amb la calma necessària en aquests moments de crisi, i això és un problema.
Hola, Fernando Polo, subdirector del Mundo
Deportivo.
Hola,
què tal?
Bona nit, molt bé, mira.
Bé, pendent aquí de l'Almeria.
Bé.
I de l'Atlètic Club.
Bé, bon resultat pel Barça i pel Girona.
Podia haver estat millor.
Sí, clar. Bueno,
en aquesta ocasió al final.
N'ha tingut un altre vacer l'Almeria al minut 90, ja.
No ens queixem perquè jugant amb Déu al QE, tampoc podem demanar-li massa. Pobre Almeria, perquè...
És increïble la quantitat de partits que fa que l'Almeria que frega la victòria,
sí.
Però no la pot arrodonir.
Sí. No. Però amb el Madrid va jugar bé, amb el Barça, contra el Girona, contra l'Atlètic Club, i no guanyen. Però bueno, mira.
Anava a dir que, ara que explicava això al Lluís Carrasco, hola, Saperes.
Què tal? Bona nit, Pariser.
És que volem explicar algun detallet del que va passar ahir a Montjuïc després del final de partit, perquè molts mitjans han explicat que si un safat es volant, que si no sé què, doncs bé, el que sabem a RAC1 us ho explicarà el Roger Saperes.
Sí, un parell de detalls que em semblen interessants després d'aquest episodi que van descriure, com deies, els companys de Catalunya Ràdio amb una safata de canapés volant a la llotja de Montjuïc fruit de l'emprenyada del president Joan Laporta amb l'empat. Pel que sabem i com també han explicat els companys de tot costa, en els darrers 5 minuts de partit hi va haver un aficionat a l'eix que es va acostar a la llotja presidencial a increpar el president. L'aficionat en qüestió era al seu lloc, baixava unes fileres per acostar-se tant com podia a la zona on es trobava el president Joan Laporta i llavors li deia de tot. Això va anar escalfant el president, que en algun moment va preguntar si ningú de seguretat hi podia fer res, però la gent que l'acompanyava li van fer veure que era un soci emprenyat amb la situació de l'equip, que se l'havia de respectar si la cosa evidentment no anava a majors. En tot cas, el president va acabar el partit emprenyat amb la derrota, molest també amb l'actitud d'aquest aficionat i després es va viure aquest episodi dels canapés voladors. A tot això, les càmeres de Movistar també van captar ahir alguns crits, diria que tímids i no majoritaris, de Barça sí, Laporta no, per tant, un ambient caldejat al que es va viure ahir a Montjuïc.
Ai, doncs així estan les coses. Fernando, què?
Home, doncs, sí, això passa quan hi ha resultats tan dolents i, entre cometes, s'ha de dir que el Barça està tenint sort i la directiva està tenint sort perquè això passa en un estadi de Montjuïc on s'han apuntat 17.000 socis. Si això fos al Camp Nou, segur que n'hi haurien més socis i hi hauria més emprenyament i més soroll i més liu.
Tu t'afegeix una cosa. Ahir amb 1-0, al minut 16, amb la temporada que està fent el Barça, l'onada.
Es va fer d'onada. Sí. O sigui, el cavall ja va amb ganes de divertir-se.
I anava molt turista al Camp Nou, també.
Clar, va molt... Últimament. Sí, també, però jo crec que...
Quan fa que no veiem una moca durada?
Sí, però vull dir que el percentatge de turistes era elevat, però també era més elevat el percentatge de socis, no? Sí, que són aquells que ho pateixen més a flor de pell, no? O sigui, l'exili té efectes molt nocius, però en aquest sentit té un efecte benèvol, que és que els que hi van, com que hi ha molts socis que no han anat i paguen l'entrada i van allà i potser venen a un partit, doncs venen amb un esperit
de passar-s'ho bé, no?
Bueno, positiu, i que ha de passar una onada molt grossa per muntar una tangana. I sí, jo entenc el president, jo l'entenc, és que en aquest tram de partits que hi havia fins al Celta, des del dia del Villarreal...
Bueno, és que si haguessis guanyat el Villarreal ja ahir, estaries a 5 punts del Madrid i empatat amb el Girona.
Clar, és que tu, jo no et dic que fessis els 15 punts, que jo crec que pots aspirar a fer els 15 punts, però bueno, 12, 13 punts... bueno, doncs ja n'has perdut els del Villarreal i els del Granada, però sobretot és jugant a casa... i que un equip que està lluitant per no baixar, o per, que està a la zona baixa com el Villarreal, que ha canviat tres cops d'entrenador, un et foti 5 gols i l'altre et foti 3. Perquè després mires el número de gols que ha fet el Barça i diria que n'ha fet 50.
El Barça ha fet 50.
I el Madrid 52.
I el Girona 52 també.
Veure, Girona 52, Madrid 52, Barça 50.
Són els tres màxims golejadors de la
Clar,
Liga.
Clar, però és que mires els gols en contra del Barça, que són 33, i són els del Cádiz, que està tercer per la cua. O...
Sí, sí. El Madrid ha encaixat 15 gols, la meitat.
Això és, o sigui, és molt complicat. Ja ho deia el Xavi ahir, que per mi és un símptoma d'absoluta impotència que l'entrenador et digui que no s'explica què passa. També entenc que estigui tan impotent, però clar, el problema és que aquesta sagnia s'ha d'aturar d'alguna forma, perquè queden, com hem dit, 14 jornades. O sigui, es pot ser molt positiu i pensar en positiu. Escolta, guanyarem les 14.
La crítica...
Però com miris el calendari del que et queda fora, igual dius, nano, a veure, de 14, en quantes en supeu?
La sort i a veure... que et fallen els rivals. Clar, això és la sort.
O sigui, jo et dic, es pot ser positiu. El problema és que sempre estem esperant la temporada a que torni el que no hi és. Ara quan vingui el Ter Stegen, ara quan pugui jugar el Vitor Roque, ara quan torni la lesió Frenkie de Jong... Escolta, i estem a les mateixes,
no,
sempre.
I una cosa molt breu, Fernando, és a dir, portem no sé quant temps, no?, esperant el clic o el punt d'inflexió, jo crec, sí, que ara això ja s'ha acabat. Vull dir, ara ja és qüestió de tirar endavant la temporada com es pugui per acabar de la millor manera la Lliga,
sí,
i fer el paper, jo et diria, ara és la impressió que tinc, més digna possible a la Champions.
Jo no estic d'acord amb això.
Però jo ara ja no espero...
Com es pugui, no. El Barça no ha d'acabar una temporada com es pugui. El Barça ha d'aspirar a acabar la temporada el millor que es pugui, no com es pugui. Si el millor que es pugui és amb Xavi, amb Xavi. Si no és amb Xavi, que no sigui amb Xavi.
Tu creus que en aquests 14 partits veurem la millor versió del Barça, o un Barça radicalment diferent al que hem vist en aquest tram de temporada?
No ho sé, però és un debat.
Jo no ho espero, ja. És a dir, he vist, no, ara aquests partits, jo he tingut paciència, ara aquests, no, ara potser el punt d'inflexió serà la Supercopa. Jo crec que amb aquests 14 partits...
Jo no sé quina és la solució, però...
Intentar que el Barça acabi entre els 4 primers i que la Champions sigui digna.
Jo no sé si aquesta és la solució, però en tot cas s'està buscant una solució, perquè probablement en aquest moment la Comissió Esportiva està reunida buscant solucions. No dic plantejant-se si prescindeixen o prescindeixen de l'entrenador, però buscant solucions, perquè hi ha moltes persones que no volen acabar la temporada com sigui, sinó el millor que es pugui. I per tant, cal posar totes les possibles peces sobre la taula. No és veritat.
Per fer això és un canvi a la banqueta.
Clar, quan Deco diu la setmana passada que encara no s'està abordant el tema de l'entrenador, directament, ho sento, però és normal que digui això, però és normal que sigui mentida, perquè seria un acte d'irresponsabilitat del club no estar en aquest moment posant sobre la taula totes les possibilitats que el mercat pot oferir avui i el 30 de juny. Però, ojo, avui i el 30 de juny.
Sí, sí, però ara no vindrà ningú, sí,
perquè
però
podria... Espera, ja m'això acabo, ja m'això acabo. Fa dos anys, ara no me les vull donar de Nostradamus, però fa dos anys, ara parlava el Fernando de la crítica, que estem en l'exili i que per tant la crítica en l'estadi no ha estat ferotge. Però ja vam avisar que en l'esport actual la crítica es traslladaria, i ho dèiem fa dos anys, es traslladaria a les xarxes socials, al món digital, perquè en els estadis es convertiria en un centre de consumidors de l'espectacle, no d'aficionats. Ja passa amb la Super Bowl des dels anys 90, que ja no van ni els aficionats dels equips, perquè la gent compra les entrades abans de saber si el seu equip arribarà a la final de Super Bowl. El que es compra és espectacle, no es compra afició. L'afició és cadascuna a la seva ciutat. I en aquest sentit, el que ara succeeix a Montjuïc succeirà en el nou Spotify Camp Nou, que la majoria del públic seran turistes o no turistes, però persones que van a veure un espectacle. Les aficions estan a casa seva i des de casa seva fan molt soroll. De quina manera? A través del món digital.
Però, escolta, ara que deies això, és que em sembla molt interessant. És a dir, jo entenc que la comissió esportiva es reuneixi, posi sobre la taula tots els escenaris, però per acabar millor la temporada cara, l'únic que se m'acudeix és canviar l'entrenador ara, és a dir, fitxar el teu entrenador del projecte esportiu.
No, un moment.
Què vols canviar?
Només és aplicar per aquest canvi si tu en el mercat tens ara mateix un entrenador que vols que sigui el teu entrenador de la temporada que ve, i el pots portar ja ara per guanyar temps, perquè no només acaba la temporada amb un altre entrenador, sinó guanyar temps de cara a la pròxima temporada. A mi, sincerament, a priori, posar Márquez.
Com a pedaç.
Com a recanvi d'emergència. És que no ho veig.
Aquí només hi ha un nom que estigui lliure.
És un altre malo.
Només hi ha un nom que estigui lliure. Es diu Hansi Flick. Només hi ha un nom que estigui lliure.
D'acord.
No, home, també està Mourinho.
D'acord.
Ah, Mourinho.
Sí, d'acord, però vull dir...
Que també està Mourinho.
Com
a entrenadors lliures...
Entenc que si ve un entrenador lliure és perquè és un entrenador que creus que pot ser l'entrenador de la temporada que ve.
I li firmes...
Perquè si no, no té cap mena de sentit.
Mitja més 3, si vols.
Si posa Márquez és un maló per obrir, ens agradi o no és un maló per obrir, que fins ahir va guanyar el camp del Sabadell fent un bon partit, etc.
No feia falta, tampoc.
Que
ho recordis, ja, no feia falta.
És veritat. No hi havia mala intenció. Per primera vegada he dit una cosa sense mala intenció. No, però que fa 4 dies portava una ratxa, per exemple, i no el critico, però vull dir que és difícil. Estàs a primera ref i portaves una ratxa 2 de 15, per exemple, no? És un maló per obrir i, a més, tens el risc de cremar-lo. O sigui, si realment l'estàs formant de cara al futur i ara el poses en aquest marrón i no li van bé les coses, l'has cremat. Jo crec que això Rafa Márquez, que és un entrenador novell, òbviament tampoc s'ho mereix. Per tant, l'única solució aplicable com a canvi d'entrenador, entès com a canvi d'entrenador, és si realment tens l'entrenador ja per la temporada que ve, l'entrenador pel qual apostes és un entrenador que mateix està lliure i el pots portar pel que queda temporada i per dues més, per exemple. És l'única solució. Si no tens això, és cremar-lo també. Però ja assumeixes que acabi com acabi la temporada...
Perquè jo soc un entrenador ara i dic, no, jo m'espero que pugui fer la pretemporada...
També, sí, però també t'ho imagina't.
També és el moment de Lluís Roger. Sí. No podem estar en una situació més dura.
Lluís,
és que no
Lluís,
podem estar en una situació
moment,
més dura.
Si portes a Hansi Flick, ara, per exemple, dic Hansi Flick perquè és un dels entrenadors que ha sonat i perquè acaba contracte i queda lliure. No acaba contracte, no.
No, està lliure.
No té contracte, està lliure. Si portes a Hansi Flick, i pel que sigui, fots una temporada, o sigui, un final de temporada, encara més pèssim que el que has fet ara, sense que ell tingui culpa...
Estàs mort ja, per de cara a la propera.
El que queda és el que és, perquè ja ens coneixem tots plegats. Aleshores, és molt difícil la situació.
Però jo us dic una cosa, a veure, el Rafa Márquez és un empleat del club, i hi ha entrenadors i empleats del club que estan a disposició del club.
Sí.
Si en un moment donat...
És que això serà així.
Recordeu el Boro, aquell del València, no? Sí. Aquell fa de tot, és delegat, fa d'entrenador, fa de pedaç, fa de substitut i sempre ho treu bé.
Charlie Reixac, aquí durant molts anys.
Correcte. Però vull dir...
Jo
la gradació aquesta de què es pot fer, jo el que diré primer que es pot fer és que l'actual entrenador faci coses per canviar la dinàmica. O sigui,
però si ja ho ha provat gairebé.
Mira, una cosa. Vaig sentir l'altre dia que estava amb el Clapés, estava el Xesco Aspar, sí. Vale, que també aquí l'heu entrevistat més d'un cop.
Sí.
I és molt interessant sentir-lo, perquè és un altre esport, el handball, però sí que és veritat que ell viu el món de l'entrenador i el món de portar un grup. I ell deia, el primer que s'ha de fer és canviar dinàmiques. Si entrenes al matí, entrena a la tarda. Si jugues 4-4-2, canvia un 4-3-3. Si jugues 3-4-3, passa al 5-3-2. És a dir, jo crec que hi ha eines, hi ha fórmules...
Jo no hi crec, amb això.
Bueno, jo el que et dic és que...
Bueno, però... No em diu res, això.
Bueno, però...
Pots ajudar en un percentatge.
No,
però escolta una cosa.
Mira.
És posar Christensen.
No, però mira...
Va dir l'altre dia que li posia l'equip. I no et fan cap gol en transició. Però vas posar Christensen. Et va bé al camp de l'Alavés. I ahir...
Però com et fan els gols?
Però per dos partits...
No, no, que...
Però tu per dos partits, clar, amb un tio que és central, posar-lo de pivote, no pots dir que és la panacea ni que
no,
és la solució.
No, però que
has
però,
d'anar a poc
però
a poc...
Però que ha fet coses, que no li ha funcionat sí, Oriol Romeu...
Ha fet coses, però per
que
exemple...
Que ha posat un central de pivot, Fernando.
Tu te'n recordes quan el Koeman li equip... Amb el Messi, eh? No quan no tenia plantilla, quan tenia una plantilla més o menys, va dir, escolta, ens foten uns gols de la hòstia, anem a posar tres centrals i dos carrilers. I el Barça va enganxar una època... que crec que va guanyar la Copa del Rei
ha jugat amb tres centrals
i es va enganxar a la Lliga.
Així ha jugat amb tres centrals i en carrils.
Bueno, però, el que vull dir és, escolta, està jugant Frenkie de Jong, està jugant Frenkie de Jong, potser has de jugar amb Fermín sempre.
Escolta'm una cosa,
en tema, o sigui, jo el que dic és que el cos tècnic segur que li està intentant donar voltes, però sí que estem arribant a una situació que comença a ser el límit, perquè les posicions, les quatre primeres posicions que són les de la Champions, aquelles han de ser sagrades. Aquelles han de ser sagrades. Tu no has de baixar d'allà. Per què? Perquè si baixes d'allà, pots entrar en una barrena, i això ja no per l'equip ni per l'entrenador. Això pel club podria ser un daltabaix de nassos. Home, sí, sempre pots entrar a la propera Champions guanyant la d'aquesta edició. Però sembla complicat. No està jo no ho descartaria, però està difícil. Llavors, tu primer que has d'esgotar és, amb els teus recursos actuals, és intentar donar-li la volta a aquesta deriva nefasta d'un equip que sí fa gols, però li foten molts. Ara, després, si tu passes aquesta línia vermella, tu deies, portar un entrenador el de l'any que ve. El de l'any que ve, jo també em plantejo que aquest equip en barrena poses el Flick i no l'acaba d'aixecar, sí, i sí, també cosa, tu comences l'any que ve el Flick amb la gent dient, joder, si aquest és un nefast.
Sí, una cosa, jo crec que Xavi ha d'acabar la temporada, o sigui, a mi m'agradaria que Xavi acabés la temporada, però si has de prendre una decisió, el que no té sentit és prendre-la després de la Champions, no?
Bueno, no, és que hi ha una anada i una tornada.
I en tot cas, si l'ha d'acabar...
No, però tu la prendries abans que queden 8 dies... del partit del Nàpols?
Jo no.
Jo no la prendria. Tu li has comprat la fórmula a Xavi.
Bueno, però...
Que Xavi ha decidit posar sobre la taula...
Sí,
i el més
clar,
lògic és que Xavi acabi la temporada.
Bueno, que acabi la temporada, sí, que, sí, per si mi Barça, que l'acabi.
Si el Barça acaba 8 anys contra el Nàpols, potser sí que necessites una sacsejada per les últimes 10 jornades de Lliga i intentar no acabar cinquè.
I aquesta sacsejada pot arribar des d'un punt de vista que no s'ha parlat prou, i és treballar molt més del que es treballa. Algunes persones dins del club es queixen de que tàctica i tècnicament no es treballa tant com es podria treballar. Després de la desfeta de la setmana passada, que van jugant dissabte, no van tornar a entrenar fins dimecres. Al final, quan les coses no funcionen, quan sentim l'entrenador que diu, no, ho havíem detectat, ho estàvem analitzant,
no, però la setmana passada
no es torna a entrenar fins al dimecres. I aleshores, quan diuen, ho teníem detectat, ho estàvem treballant, ho hem treballat aquesta setmana, doncs escolta, si heu treballat aquesta setmana i et foten 3, i la setmana anterior et fan 4 i l'anterior 4 més, potser és que no ho has treballat prou. Per tant, el primer que hauríem de fer, si no canviem l'entrenador, i em sembla molt bé no canviar l'entrenador, és canviar alguna cosa.
Ja, però,
una de les coses que podrien canviar és la intensitat i la càrrega de treball d'aquests jugadors. Veient el partit de dissabte entre el Girona i el Real Madrid té autèntics trens de càrrega. És que inclús els jugadors amb més talent són potencialment unes autèntiques bèsties. La societat ha canviat molt. Ja sabeu que jo considero que no només són víctimes, sinó que són en aquest moment són presoners del famós ADN Barça. Són presoners. La vida ha canviat, la física ha canviat. Vale. Quan el Dream Team de
Cruyff... Anem baixant del carro.
Jo mai he pujat aquest carro. Vull dir, a mi m'està molt bé estimar la pilota si tens jugadors que es poden...
I has pujat del carro quan guanyàvem.
No, si tens els jugadors que la pilota s'enamora.
Quan
el Dream Team de Cruyff, Agassi guanyava a Wimbledon i el servei més fort d'Agassi va ser de 191 km/h. Avui en dia Isner saca a 257, sí. Serveix a 257, Bubka guanyava el salt de Pèrtiga a 627, en aquest moment se salta a 670.
No,
t'estic dient que a l'esport d'elit també és un tema físic.
Clar,
i que quan veig els altres equips, els altres equips volen, sí. I volen perquè sí. Entrenen, vale. I perquè es carreguen,
no, moment,
i perquè penquen.
No,
i a vegades
no.
Jo tinc la sensació de que tenim jugadors Mira, més febles.
És molt demagògic l'exercici que estàs fent.
No dic no,
que
jo no siguis, faig demagògia, jo dono la meva opinió. El que passa és que la teva opinió pot no agradar-te.
No dic que tu siguis demagog. Dic que és molt demagògic això que estàs fent, que ho fa molta gent. L'any passat, jo que estic en el dia a dia i que estic moltes vegades a la ciutat esportiva, com sabeu, el ritme d'entrenaments del Barça era exactament el mateix. I aquests jugadors corrien. I aquests jugadors ningú parlava que físicament estava mal.
Si
eren... I aquests jugadors, Xavi va sortir un dia al Villamarín...
Emocionat.
I al minut 84 de partit, guanyant 0-2, l'equip fa un replegament per evitar una contra del rival i surt fora. Després del partit, surt a la sala de premsa, i Xavi posa en valor el compromís d'aquesta plantilla, que entrenava exactament el mateix.
Ja, vale, si ara no corren, per què tant, no corren? Segons no, tu, escolta, segons tu estan fent un boicot a l'entrenador?
Acabo d'escoltar l'Antoni Bassas, no, l'Antoni Bassas no, acabo d'escoltar el Santi Nolla, el consell en Pariser, dir que sota el seu punt de vista aquest equip no té gana perquè ja ha guanyat una lliga.
Això ho ha dit Xavi, doncs, també.
Hauríem de començar a preguntar-li, i li vaig preguntar de fet a Xavi el dia de la roda de premsa famosa a l'Almeria, li vaig dir, estàs dient que tens jugadors que perquè han guanyat una lliga ja no tenen prou gana i no corren com l'any passat, m'està semblant molt greu el que estàs dient. I és quan ell em diu, sí, sí, tens raó, però tranquils, no passarà mai més. I ha tornat a passar. Llavors, hauríem de preguntar a tots aquests jugadors
que
han guanyat una
David,
punyetera lliga.
No ha tornat a passar, passa cada setmana.
No.
Els equips contraris corren més que nosaltres.
Un cicle, que és el cicle col·lectiu, d'un esport col·lectiu més gran de la història. El Barça ha guanyat 35 títols en els últims 17 anys, no sé quantes lligues i Champions, sí, i resulta que ara jugadors joves que només tenen una lliga al seu palmarès ja no tenen gana. La pregunta és per què no tenen la intensitat que tenien l'any passat? Per què intangibles com l'agressivitat i la fam no la veiem en la pressió alta?
A mi em sap molt greu.
Però... perquè la gent parla de defensivament,
si
però hi ha atac.
Si et penses que, el 2024 podem arribar a guanyar títols igual que es guanyaven l'any 92, estàs molt equivocat. L'esport d'elit ha canviat en tots els esports. Tu dius... Espera, acabo. No, tu dius, no, és que parles de tennis o parles... No, no, et parlo de qualsevol esport. De qualsevol. Tots han evolucionat físicament. Tots.
Et vaig dir fa molt de temps, i tu... deies aquí, oh, per què hem de parlar així del Madrid? El Barça pot guanyar perfectament el Madrid, sí, sí. Jo et vaig dir fa molt de temps que el Madrid tenia molt millor plantilla que el Barça, molt millor. I et vaig dir que tenia jugadors molt més físics que el Barça, però saps per què?
Volen,
per què?
Volen.
Perquè els ha comprat.
Volen.
Els ha comprat gastant-se molta pasta.
Volen.
I fitxant bé.
Sembla que no corrin, sembla que volin. Directament sembla que volin.
Un tio que amb 19 anys vola i fot els gols com a xurros i ha gastat 100 més 30 en variables. I tu t'has gastat 3 i mig en el suplent
i el recanvi i el Lucas Vázquez i Lucas Vázquez i Lucas Vázquez.
Bueno,
i el lateral que el tenen jugant de central. I Tchouaméni.
I on estava l'any passat?
I Camavinga.
I on estava l'any passat a la primera perdent la Lliga?
Tots volen.
No, l'any passat aquest Madrid que tu dius que vola, l'any passat perdia la Lliga.
Siguem conscients que si volem, ja que no podem canviar res més que l'esforç dels jugadors, que aquests jugadors es posin com a
modal. Primavera.
Molt intens el debat. Fem una pausa d'un minut i mig, ara seguim.
Vinga, doncs,
ara m'has tu.
Mateus, vine a provar la nova Honda Hornet al teu concessionari oficial Honda i després prova d'oblidar-la. Spoiler, no podràs. Pel seu motor, agilitat, potència... Però tranquil, a Honda t'oferirem les millors condicions perquè sigui teva. Vine a provar la nova Honda Hornet a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Ja tens un nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet de Llobregat i a Molins de Rei. Dimo Auto, molt a prop de tot i de tots. Dimo Auto t'ofereix àmplies instal·lacions on podràs veure, conèixer i provar tots els models Jeep. Dimo Auto, el teu nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet i Molins. dimoauto.com. Molt a prop de tot i de tots.
Diuen que juga com s'entrena. A City Mob Sant Boi estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. City Mob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. citymobsantboi.com, cap a un futur millor.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Mares Mòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Dos quarts de passades de 12. Fernando, va.
Es pot parlar?
Sí, sí, sí. No, i encara no hem entrat en, la pregunta. Què és el model per vosaltres i si esteu d'acord amb el que va suposadament dir Deco o no?
Aniré fent incisos, Fernando. No cal, David. Que ja s'ha aclarat una mica de mica.
Ves això, que vull escoltar el periodista. Hem trucat al periodista que va fer l'entrevista a Deco.
Posa'l, ja parlaré jo després.
No, sí?
No, si vols, sí.
Podem escoltar, Fernando.
Si vols, posa'l.
Vinga.
Que m'interessa molt.
No, el posem i vas tu, sí? Fernando. No. A veure, a RAC1. Hem parlat amb el periodista que ha publicat l'entrevista amb Deco a la revista Lux de Portugal, on suposadament Deco havia parlat de trencar l'estil del joc del Barça. A veure, què ha dit? A veure.
Doncs ens ha donat la seva explicació de com va anar tot plegat. D'entrada, que l'entrevista la fa coincidint amb el Barça 3 Villarreal 5, el dia en què Xavi va anunciar la seva dimissió diferida, però anem al gra. Quina és la raó per la qual es publica aquesta resposta de Deco i després s'ha de corregir?
El meu raonament és, si en Klopp pot venir al Barça, aleshores el Barça està disposat a canviar la filosofia de joc. Aquesta és la meva pregunta, i per error va sortir com a resposta de Deco. Només jo vaig parlar d'això, i surt com a resposta seva quan hauria de ser com a pregunta meva.
I sai com a resposta d'ell, mas aquell havia de ser com a pregunta minha.
A veure, compte, perquè té un punt de porro de farigola tot plegat. Segons Alfonso Melo, després d'aquest partit contra el Villarreal, estan escoltant la ràdio, dic perquè també ens ha donat més context de com havia anat tot plegat. Apareix el nom de Klopp, potser teníem posat RAC1 perquè aquell dia també en van parlar d'això, i per aquest motiu ell li pregunta a Deco. Deco el que li diu és que estan buscant entrenador, i ell fa la reflexió que si l'escollit és Klopp, això suposarà trencar amb la filosofia, amb el model, vaja, que tot el que publica en boca de Deco hauria sortit de la seva pròpia. Aquesta seria una mica l'explicació. I dos detalls encara més interessants. Com és que es produeix aquesta confusió?
Culpa mía que yo no vi.
És culpa meva, que no ho vaig gravar i vaig canviar les paraules d'en Deco. Ell va dir, tinc un gran problema, en Xavi plega i haurem de canviar alguna cosa.
Vamos a mudar alguna cosa.
I encara un darrer document d'Alfonso Melo sobre la relació personal que té ell amb Deco.
Deco, meu irmão, treballamos juntos na Federação Portuguesa de Futebol, conheço há mais de 20 anos. Uma coisa que eu quero é que o Deco saia prejudicado de uma coisa que é culpa minha. Eu assumo a culpa do erro e que não caiam em cima do Deco, por favor, porque ele não tem culpa disso, a culpa é minha.
Explica aquí Alfonso Melo, que és com un germà per ell, que han treballat junts o que es coneixen des de fa més de 20 anys, que van treballar a la Federació Portuguesa de Futbol, i que no voldria per res del món que aquesta mala interpretació que ell va fer de les paraules de Deco li poguessin causar un problema al seu company i amic. Però, per tant, em sembla interessant també aquest nexe, aquesta relació personal que mantenen tots dos, Alfonso Melo i també Deco.
No va gravar l'entrevista, diu que va interpretar que si Klopp era una opció, això vol dir que el Barça trencava directament el model, però li atribueix les paraules entrecomillades a Deco en el reportatge. Bé, tot plegat és una mica estrany. Dit això, deixa'm dir que avui hem rebut un correu electrònic d'un oient que ens escolta des de Portugal, es diu Joao Gil, i diu que ha estat llegint l'entrevista d'en Deco a Luz, no? Aquesta revista que la revista la publica Jornal Sol. Jornal Sol.
Un suplement que es fa els divendres.
Correcte. Jornal Sol.
Per cert, Deco tenia l'entrevista des del divendres,
Sí.
El periodista li va bé.
Doncs Jornal Sol publica aquest suplement que es diu Luz, i allà és on hi ha l'entrevista. I ens explica aquest oient de Portugal que ha llegit l'entrevista i que normalment aquest periodista, el senyor de Melo, el que fa són reportatges, i que és més un article d'opinió en què a vegades posa entrecomillats de la persona que ha entrevistat, no. Però que és ell qui normalment posa una mica l'opinió i afegeix el que ell pensa d'aquella conversa que ha tingut amb Deco, que per tant quadraria una mica, pel que ens diu aquest oient portuguès, quadraria una mica el que normalment es publica en aquest
anex. En aquest cas hem vist les imatges també de la publicació i és més més aviat un format una mica...
Bah,
entrevista.
Sí, hi ha un format
no,
de rodatge.
Sí que és veritat que està barrejat amb molta introducció seva.
Sí, sí, però ell explica... hi ha un moment de preguntes.
Bueno, ell diu que el, hi ha preguntes. Que Montjuïc sembla la plaça de toros, sí. Que l'afició...
Ell fa una vivència d'uns quants dies a Barcelona, sí, van a dinar junts, l'espera a la porta de o sigui, el pàrquing després del partit de Villarreal, que s'ha d'esperar una hora perquè el Deco està amb el president i diu, oye, tenemos lío porque aquí Xavi ha dicho que dimite tal, el año que viene, el mes de junio tal. O sigui, jo crec que és una entrevista pseudo-reportatge.
Sí, sí, sí.
Clar, si el senyor no ho ha gravat, no sé si és veritat o mentida, ell ho diu, però si ho diu que no ho va gravar, és normal que una cosa que fas durant diversos dies, si tu no graves el que vas parlar amb l'altre, pots perdre la noció de si una cosa que tu li dius amb ell, ell et diu que sí, o el que tu dius, ell respon una altra cosa i al final tu fas seu el que és teu, no? Pot passar, pot passar. Ha sortit Deco i a través del club i ha dit que això li han tergiversat i que el senyor fins i tot s'ha autoinculpat de no haver-ho fet bé ell, amb aquest senyor que porta molts anys de professió i que van coincidir amb la federació a la selecció. De fet, va ser aquella Eurocopa que Portugal perd a casa contra Grècia.
2004.
Contra Grècia, que Deco estava allà també. No sé si era, no me recordo si era Escolari o no recordo. Però vull dir que era uns dies molt que ells recorden molt perquè van tenir un país enxufat fins al darrer partit que van perdre inesperadament contra Grècia. Allà tots els grecs ficats a la seva àrea.
Però Grècia d'Otto Rehagel.
Sí, d'Otto Rehagel i el Charisteas i tot això, no?
Sí.
Però vull dir que és possible que hagi estat una tergiversació i una situació que cau en el pitjor
moment
possible.
Ens ho creiem. Ja anem al debat. Sí. Ens ho creiem. Deco no ha volgut dir això, Deco creu en el model. Dit això, a mi em sembla un debat molt interessant, perquè, un, què és el model? I dos, evidentment s'ha de evolucionar o canviar alguna cosa perquè ara mateix no funciona aquesta manera.
Però mira, el primer és que si tu has dit que s'ha de canviar el model i que està antiquat...
Però què és el model?
No, però vull dir, si tu ho has dit, que es faci un debat. Si tu no ho has dit, fem el debat, però no perquè ho hagi dit aquest Deco.
No, fem nosaltres, em sembla interessant.
Saps? És que sembla que estiguem parlant d'una realitat immòbil.
No, però...
No existeix el model. És que, de veritat, però... estem alabant a sagrat una realitat que no és sagrada. Estimar la pilota, tenir la possessió d'aquesta pilota, pressionar, ser els protagonistes del joc. Tot això és molt bonic. Tot això és molt bonic.
Veure,
va fer alguna d'aquestes coses al Madrid per fotre-li 4 al Girona.
No, però això...
Entén-me.
Aquí el que passa és que...
Està molt bé estimar la pilota, però, sisplau, evolucionem perquè l'esport evoluciona.
Però aquí el que passa és que s'han assolit els triomfs més estètics i més potents, perquè un triomf també és potent si és estètic, jugant d'una determinada forma...
Perquè teníem
forma.
Una generació que era correcte. Una autèntica passada.
Tenies una generació molt
que no és que estimessin la pilota, és que la pilota estava enamorada.
Quan eren joves i no guanyaven els volien fotre fora.
Una generació on
quan eren joves i no guanyaven els volien fotre fora.
On havia un tio que va fer 600 gols. No ens oblidem que en aquesta generació i amb aquest model et surt un extraterrestre que tu cultives, tu estàs conreant i tu li firmes el tovalló, el senyor Reixac...
Farem amb el Penquillejón, el Gundogan i el Sergi Romero...
Però vull dir... Tu tens un gran equip que et surt generacionalment, que també fitxes molt bé, i que tens entrenadors, sobretot el Johan Cruyff, el Pep Guardiola, també el Tito Vilanova ho va intentar després i no va poder seguir-ho, i el Luis Enrique també ho va fer molt bé, i vols jugar d'una determinada manera amb jugadors molt bons. I així toques al cel. La gent què vol? Home, la gent vol guanyar, però si pot ser divertir-se i ser l'orgull a nivell mundial que va ser abans. Aquí la gràcia és veure si jugant d'aquesta determinada forma amb els jugadors que tens, que dona la teva pedrera, que tens a la plantilla i que pots fitxar o que hi ha al mercat,
en aquest moment ningú,
pots assolir un estil i una forma de jugar tan maca i tan efectiva, perquè no oblidem, era molt maca i molt efectiva, sempre ho dic, amb Messi, 600 gols el contemplen,
Xavi, Iniesta, Bussi,
sí, però vull dir que són jugadors molt bons, però que si tens un bitxo que et fa 600 gols i que un partit normal que empataries amb dues accions te'l soluciona, això va a l'apartat de triomf, triomf, 3 punts, triomf, 3 punts, o sigui,
Fernando, hem viscut... has posat un condicional. No, si aquí... tens un jugador, si... els jugadors que fitxes, etcètera, no fitxarem ningú, ja t'ho dic ara. No fitxarem ningú. Bueno, és però... possible que algun jugador interessant quedi lliure. És possible que algun jugador interessant quedi lliure. No sé si ho veirà la... en aquest model sagrat de l'ADN Barça.
No, però, la teva...
però és possible. Però
la...
però... I després pots fer el canje entre jugadors. Igual a algun jugador teu li interessa un equip que a tu t'interessa d'aquell equip un altre jugador.
Bueno, però aquí...
I a partir d'aquí intenta equilibrar-los.
Però tu aquí has de veure...
No,
a veure, i la teva pedrera juga d'una determinada manera que tu li estàs ensenyant, i a més el que et dona és que quan treus els joves i juguen en un camp o contra un rival complicat, acostumen a donar la talla. I ara t'ha sortint un, que no crec que arribi a Messi, però que té bona pinta, que es diu Lamine Yamal, que és un jugador amb 16 anys, que tu pots pensar que també pot ser una pedra angular d'un equip amb futur. En present costa més, però en futur. Ara, jo més que model, més que tot això que es diu d'ADN, perquè a mi el tema de l'ADN no m'acaba d'agradar, perquè té un punt genètic que, escolta'm, això a vegades depèn de que et surti, de que el Messi signi la papereta del Barça i que no se'n vagi al Madrid, ¿vale? Però el que vull dir és que tu has d'intentar jugar així perquè t'ha anat bé, però també t'has d'adaptar als temps. I els temps què diuen? Que un lateral dret, que un lateral esquerre, que un extrem dret, que un extrem esquerre han d'estar capacitats per aguantar-te un partit 90 minuts a ple rendiment, amunt i avall.
Però això no va renyit amb l'estil?
No va renyit amb l'estil, però tu has de saber...
Correcte.
Les de fitxar no s'està 8 anys després de Dani Alves per fitxar un lateral dret.
Has de fer aquest estil sabent també que ho has d'equilibrar amb un component físic molt, molt potent, perquè si tu jugues molt bé amb el teu estil 70 minuts i t'enfonses al 90... et passen per sobre, perquè un detall, a Granada crec que va tercer per la cua o va...
Penúltim.
Ahir van jugar a l'1 contra 1. Van jugar home a home. No sé per quin motiu, la majoria dels duels se'ls van emportar ells. I en un partit, quan hi ha molts duels i la majoria se'ls emporta el rival, tens moltes opcions de que aquests duels que passen a prop de la teva àrea acabin en situacions de risc per la teva porteria.
Treball.
Però és que, clar, llavors, podem estar d'acord, però dir que tu pots treballar totes aquestes treball, coses per fer que el sistema amb el que estàs jugant sigui millor.
Sí, però hi ha una cosa també que el model...
Perquè tu pots jugar al contracop i si estàs mal preparat físicament...
Sí, però vull dir que el model de Barça, que el que a mi m'agrada, és que el model del Barça no sigui un model que per definició s'hagi de passar la pilota al peu 50.000 vegades, perquè una pilota al peu no trenca cap línia.
Ja, però és que el model del Barça no és...
Pues ja està, tampoc el confonem. El model del Barça ha de ser un model que la pilota vagi ràpida, que tu vulguis viure a camp rival, que pressionis la sortida de pilota del rival i que intentis a la mínima trencar línies de pressió.
Acabes de donar la clau, Fernando.
Ara, si no tens jugadors desequilibrants i et poses a jugar davant de l'àrea rival i no tires un punyetero desmarque, no piques a l'espai i els teus extrems no tenen dribbling,
no tenir futbolistes desequilibrants,
fas l'embut.
No té res a veure amb el model, és tenir-los o no tenir-los.
Vaig amb tu, David, però primer dues eminències. Què és el model segons Pep Guardiola? A ver si podemos escuchar Pep Guardiola.
Si el estilo te refieres de, pues hoy en vez de un punta jugamos con dos, hoy en vez de tal, eso, pues eso al final no es el estilo. Eso es en función a veces del contrario, a veces las bajas formas, a veces de que quiero juntar a dos o tres jugadores en un sitio en vez de otro, de que para eso soy entrenador, porque se me aparecen las luces, pues decido esto. A el estilo, la esencia, lo que es el Barça, es decir, no. El balón lo queremos nosotros, queremos generar ocasiones de gol, que no nos hagan, esto no. Esto ya podemos perder los próximos 15 partidos, que no se va a tocar.
Per tant, li qüestionaven, oye, has jugado con dos delanteros, ¿cómo puede ser? Esto no es el estilo es el 4-3-3. No, el estilo no es el 4-3-3, segons Pep Guardiola. El estilo es, volem tenir la pilota, volem tenir la pilota amb sentit per atacar i fer mal al rival cada minut, si podem, i quan la perdem la volem recuperar ràpid. Això és Guardiola.
Quants migcampistes van jugar a la final del Mundial de Clubs famosa de Japó?
Anem a Tito Vilanova. Deia això sobre el model.
Nosaltres sempre volem tindre la possessió de pilota, intentant, lògicament, intentant atacar, intentant fer gol, no tindre la possessió de pilota per tindre. Fem una possessió de pilota, no al nostre camp, sinó una possessió de pilota a 20-25 metres de la porteria de l'equip contrari. És la nostra manera de jugar, la nostra manera d'atacar. En cap moment mai jo he dit que no, que fem atacs ràpids o que tirem pilotes llargues, o crec que jo no ho he dit mai.
Veus? O sigui, sí, es poden tirar pilotes llargues, sí, es poden fer...
Deixa'm dir diverses
coses. Jo volia centrar el debat de dir, el model del Barça, resumint-ho, deia i Jordi Roura,
tenir la pilota, passar-se-la amb un sentit per fer mal al rival i quan la perd recuperar-la molt ràpid. A partir d'aquí, jo li sumaria més treball, més intensitat, sí, més laterals físics, més migcampistes físics.
Aviam, el Barça Guardiola és l'equip que millor pressionava alt del món.
Sí.
És que món. I és l'equip, segurament, més enllà de la possessió, és l'equip que més atacs curts feia del món, perquè recuperava molt la pilota a camp contrari. I aleshores trobava els rivals desordenats i et feia, amb dos tres passades, es plantava davant del porter i et feia molts gols així, d'acord? És a dir, és que una cosa no està renyant amb l'altra. És important no confondre el model amb el dibuix. Sempre ho dic. Tu pots ser un equip, o sigui, tu pots jugar amb un 4-3-3, que és el model, o sigui, és el dibuix bàsic que molta gent s'imagina al Barça, i pot ser una, sí, i pot ser un equip reactiu amb un 4-3-3. Digue'm els migcampistes amb els que jugues i et diré com jugaràs. Pot ser un equip reactiu, pots jugar amb molts jugadors per darrere la pilota si vol l'entrenador que juguis així, i en canvi jugues amb un 4-3-3, i pots jugar amb un 4-3-3 molt ofensiu, de voler tenir la pilota, ser protagonista i jugar al contrari. És a dir, el model és una cosa i el dibuix és una altra. I després, no confonem, sisplau, la validesa del model amb executar-lo bé o no executar-lo bé. Aquesta és la clau. És a dir, jo crec que el Barça porta temps, i em sap greu, greu dir-ho, perquè Xavi tampoc ha aconseguit anar rodó amb tot això, és evident, porta temps no executant bé el model. No executant bé el model. I el model és això. El model no és jo tinc la pilota, el rival no la té, i vinga, me la passo durant 30 minuts i fot una possessió la més llarga del món. No. El model és que tu vols la pilota, que ets un equip actiu, no ets reactiu, que no especules, que no se deixa estarrenyar el rival, que jugues amb molt de risc. Per tant, la teva proposta és molt arriscada, però és també molt atractiva, perquè jugues pràcticament a camp contrari, però has de viatjar amb la pilota. Si t'allargues i a l'espai troba espais per la transició, et sancionarà, m'entens? Però clar, és el que deia el Fernando, si no tens jugadors desequilibrants a dalt, ja saps que tens moltes més opcions de no acabar les jugades que d'acabar-les. I aquí tens un problema. El Barça de Luis Enrique moltes vegades es desentenia del model. Per què? Doncs pràcticament... Escolta, va poder fitxar Kroos. I va fitxar a Rakitic. Un jugador que...
Va anar bé, eh?
Sí, va anar bé. Però és un jugador... Però si tu analitzes com juga Kroos i com juga Rakitic, no tenen res a veure.
Però el Barça de Luis Enrique va tenir una pilota.
Si a mi em dius... perquè tenia molta qualitat, però en molts partits li feia molt de mal al rival, eh? I s'allargava, saps per què s'estirava? Collons, perquè tenia tres bèsties a dalt que agafaven la pilota i t'estiraven l'equip, però acabaven el 95% de les jugades.
El David dona la clau, parla d'un mot concret que és risc. Per jugar amb risc has de tenir els jugadors adequats per arriscar. Si no tens els jugadors adequats per arriscar, o un sol no fa la seva funció i per tant l'altre equip es desofega perquè hi ha un que no pressiona, aleshores ets un equip absolutament vulnerable, que és el que està
succeint. I d'aquí és l'error, perdona, et faig una pregunta, Lluís, de qui és l'error? Si no tens
em talles el fil cada vegada, així és impossible fer una tertúlia.
Home, Lluís, és que és molt important el que has dit. De qui és la culpa si no tens els jugadors adequats?
No, ara no estic buscant culpa.
No, de qui és la culpa si no tens els jugadors adequats?
És que sempre prefereixo buscar solucions que culpables. A mi és que m'és igual que sigui el culpable.
Però si no tens els jugadors adequats, és una responsabilitat.
Per això, aquí vaig. Jo sóc molt exigent. A mi, més enllà de que m'agradi, més enllà de que m'enlluerni la vista, més enllà de que em recordi a Cruyff, el que necessito és guanyar. Perquè en aquest moment el club depèn de quedar entre els quatre primers perquè pugui mantenir probablement el seu model d'entitat. I sigui una entitat que segueixi sent propietat dels socis. I necessitem estar en Champions. Perquè si ara mateix em preguntes qui són els equips classificats per l'Europa League, no ho sé.
I què faràs per guanyar?
I saps què passa quan no sé quins són els equips? Que els patrocinadors paguen menys, perquè saben que aquests equips no estan en el...
Però alguna cosa has de fer per guanyar. I això que vols fer tu per guanyar, que no té res a veure amb el que està fent el Barça,
no,
té garanties de victòria, això?
Això sí que és demagog.
No,
perquè jo no he dit...
Ella ha demanat més treball.
Jo no he dit que el que jo vull fer...
No hi ha res que et garanteixi guanyar.
Jo el que t'estic dient és que no vull ser presoner de cap mètode, no vull ser presoner de cap ADN, no vull ser presoner de cap model, ni de cap dibuix, ni de cap forma de jugar. El que vull és ser competitiu. I avui el Barça no és competitiu.
És que el Barça, quan ha tingut... quan ha fet bé les coses, ha tingut el model, però, i a més ha estat competitiu.
Jo crec que hi ha un híbrid. Tu has de tenir una idea. Tu has de partir d'una idea.
Però no has de ser presoner d'aquesta idea.
Vale, ara dic la segona part.
No
està
presoner.
Bé tenir una idea.
No sé presoner.
Està bé executar-la. Està bé fer una plantilla que pugui executar aquesta idea, perquè si vols viure a camp rival has de tenir jugadors
que en espais curts sàpiguen tocar la pilota i que sàpiguen marxar, i ara mateix, digue'm
no
tu, a part de la menja mal, qui pot marxar en estàtic del Barça? Qui pot? Ningú. Llavors, quan no està la menja mal, que té 16 anys, que el normal és que no estigués, qui ho feia? Doncs no pots ser un esclau d'un estil, d'un model, o d'un dibuix, o d'una forma de jugar que et porta a l'embut. Llavors, tu si tens una idea i tens una cosa que vols fer, has de tenir molt clar com fer-la i amb quins jugadors fer-la. I després, si no els tens perquè per qüestió econòmica o perquè una fornada de la Pedrera no et surt amb els jugadors que necessites, tal com està ara mateix el Barça, que no pot triar i no pot anar amb el talonari a comprar el Neymar com va fer en el seu moment, doncs t'has d'adaptar i dir aquest model m'encanta, però he de tenir alternatives. I jo crec que aquesta idea principal no és contradictori tenir altres formes de jugar durant un partit. Què vol dir? Ho intento, no me'n surto, faig un embut, tiro dos passets cap enrere, t'ataquin una mica i tiro a la contra.
Com en aquest moment no podem exigir aquesta excel·lència, què podem exigir en realitat? Podem exigir
ser competitiu,
rigor disciplinari, rigor disciplinari, rigor físic, treballar i treballar i treballar. I és això el que podem demanar. Aleshores,
que tenir una idea base important i ambiciosa és molt bo, és molt bo. El que passa que tu has de veure també la plantilla que tens, si aquella idea que tens tu al cap, aquests tios que tens ara i que no pots canviar com feies abans així, pam, canvio. No, ara és el que hi ha. Doncs amb aquests tios jo puc intentar jugar com abans? Potser no, potser he d'adaptar-me una miqueta, potser he de vegades tirar una miqueta perquè tinc un tio també com el Lamine Yamal, que a l'espai és una bèstia, o el Rafinha, que és ràpid també.
Saps que hi ha ara Publi i després el Bernabéu. Publi abans de la mitjanit. Vinga, ara seguim, que està interessant.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
I si el cotxe del futur ja fos aquí? A Spoticar, líder europeu en vehicles d'ocasió, us oferim cotxes fins a 3 anys de garantia. Visita el teu concessionari i gaudeix de disponibilitat immediata reservant el teu cotxe a Spoticar.es. I ara, fins a final de mes, a Spoticar descobreix condicions excepcionals de finançament amb Stellantis Financial Services. Consulta condicions a Spoticar.es.
Essència del Duero. Descobreix amb Gourmet La Vanguardia la força del vi. Finca Sobreño Ildefonso, Heredat d'Arano i Legaris Crianza. Una selecció de 6 ampolles valorades en 130 euros, ara per només 89. Ja pots trobar tota l'essència del Duero a gourmetlavanguardia.com.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El 17 i 18 de febrer al Bella Paddle Center d'Alacant s'enfrontaran les millors parelles del circuit de la primera edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Alcom Viatges.
Ai, és que al final d'aquesta pel·li és tan bonic. Quan ell és al cotxe i el veu i està a punt d'obrir la porta, però no ho fa. És que la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. El teu Citroën C3 des de 13.200 euros finançant-lo i amb entrega immediata. Només per aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Minuts i la mitjanit. A veure, sort que us heu calmat durant la publicitat. Va molt bé, que és aquests moments de recés que tenim.
Jo he d'anar a buscar minuts. Aigua,
Sí,
no.
Volies parlar tu?
A mi m'agradaria que...
Perquè si no, volem escoltar, hem fet un recull de què ha dit Deco sobre l'estil en les últimes entrevistes.
Només una cosa, un parell de coses. M'agradaria que tots els que defensen que s'ha jugat d'una altra manera em diguessin si d'aquesta manera tenen la garantia que guanyaran més partits que d'altra manera. O sigui, m'agradaria, perquè crec que no la tenen, la garantia. Si sí, envia algun... No.
No ha d'haver una manera. De...
No. Però, per exemple, el Lluís es refereix a que vol guanyar.
És que...
Vol guanyar. Jo també vull guanyar.
És que jo
no també
dic,
vull guanyar.
Jo no dic que
però
vull...
digue-m'ho com guanyaràs.
David, jo no dic que vull jugar d'una altra manera. Dic que s'ha de poder jugar d'una altra manera.
Tu has dit... Mira, no, la diferència entre tu i jo és que tu et sents... No et vols sentir presoner d'una manera de jugar i, en canvi, jo em sento orgullós que el Barça, els últims 35 anys, hagi guanyat una gran quantitat de títols jugant d'aquesta manera.
Jo també he estat molt orgullós.
Ja està, però jo mantinc la bandera quan les coses van malament, que és el missatge de Pep el 2011, després de guanyar la final contra el Manchester United a Wembley, que jo hi era, a la sala de premsa hi ha dos missatges del Pep. Un, intentemos que Messi no se aburra, perquè si no se aburre...
L'ecosistema de Messi.
I le proporcionamos un bon ecosistema, no falla. I el segon missatge és, ara que guanyem, tothom es vol pujar al model. Tothom es vol pujar al model. Però serà quan perdem, quan haurem de defensar més que mai el model, perquè hi haurà molta gent que es voldrà baixar al barco. Doncs jo sóc d'aquests, i ja està. Per tant, no em sento presoner d'aquesta manera de jugar ara que perdo. Em sento orgullós que el Barça vulgui mantenir aquest segell, perquè és el que ens fa diferents. I algun dia, Lamine Yamal i Cubarsí tindran 25 i 26 anys i potser guanyem. Si els mantenim, perquè si no els cremarem i els fotrem fora.
Però llavors també has d'adaptar el discurs de cada moment a la situació teva. És a dir, escolta, volem mantenir el model, volem jugar d'aquesta manera, volem conrear amb aquests joves jugadors, no podrem anar al mercat a fitxar cracs, i ara el que intentem... Hem de treballar per això. Si vostès en aquests dos o tres anys...
No guanyeu res,
no guanyeu
sabeu res, que estan avisats.
Hòstia, pues no ens mateu. No ens mateu perquè estem conreant i conreant el primer mes
perquè
doncs
la
Minya no
tingui 25 anys, com acaba de dir David, falten 9 anys.
No, i 25 anys com puguis dir. Jo crec que en 22 ja serà impressionant.
Vale, per 22 falten 6. Per 21 falten 5. Clar, és que el problema és que no tenim temps. El problema és que no tenim temps. Per tant, tot aquest discurs que m'he emocionat, no, t'he de dir que m'he emocionat. Vull dir, el Roger m'ha deixat un petit mocador perquè m'he emocionat. Però més enllà d'allò, també jo em vaig posar molt content, també jo disfrutava moltíssim i gaudia, i era fantàstic. Però jo sóc més realista, i el que no vull és canviar el model de club, i en aquest moment estem com sigui guanyar, i per tant cal buscar fórmules que garanteixin la victòria. Sí. No podem seguir encaixant 3 gols cada partit, perquè estem en perill.
I d'això en parla poc, i crec que és indefensable que el Barça, per exemple, tingui 33.